Radio Vida.
És dilluns i ja sabem que té fama de costerut perquè arrenquem setmana, però a nosaltres ens agrada que us esforceu i que compartiu amb nosaltres aquestes estonetes d'anàlisi i de reflexió que ens planteja el Pere Martí, el feinejant en filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Divendres tampoc seria un bon dia per plantejar-les. De fet, sempre fa mandra, no? Per tant, tant és el dia de la setmana, posem-hi ganes.
I si fos divendres i 13, encara menys.
Pitjor.
Però, a part d'aquesta, diguem-ne, aquesta qüestió esotèrica dels números, que no se sap mai si realment és o no és, etcètera, mira, avui, no sé si recordes, suposo que sí, el que vam fer en l'últim programa, que vam parlar d'una obra que tenia per títol L'era de Hitler, i en la qual s'explicava com la figura de Hitler havia esdevingut la personificació del mal absolut, i com això havia estat alguna cosa que havia condicionat tot el nostre univers moral a partir de les dècades després de la Segona Guerra Mundial. Allà vam abordar altres qüestions, teníem altres objectius en l'anàlisi d'aquesta obra, però jo voldria aprofitar avui per plantejar-nos una qüestió que està lligada amb el tema del mal. El tema del mal que en el llibre també s'hi aprofundeix des d'un punt de vista estrictament ontològic, podríem dir. I el tema del mal, de fet, és un d'aquests que tenim tan propers i és tan universal que hi convivim constantment, com en altres ocasions hem dit, per exemple, el temps o l'espai, no? Que els tenim allà, constantment no hi parem esment. No? Constatem que estan allà i mai se'ns acut de reflexionar-hi. I jo em comprometo, en el futur, a dedicar una d'aquestes sessions de reflexió diguem-ne col·lectiva, reflexionar sobre el mal en si mateix, no? Què és això del mal, si sabríem caracteritzar-ho. Però avui el que em voldria aprofundir és en el tema del mal en l'home. És a dir, si existeix la maldat.
La maldat humana.
La maldat humana. És a dir, hi ha homes dolents.
Això ens interpel·la a tots, eh?
Intrínsecament dolents.
Home, això ràpidament qualsevol et dirà Hitler, Goebbels, eren la personificació del mal, eren dimonis.
I els que han comès crims de violacions,
tants i tants,
etcètera.
Sí, sí.
Doncs bé, històricament veiem que hi ha polèmica, hi ha discussió sobre això. Per exemple, el primer referent al qual podem nosaltres acudir és Sòcrates. Sòcrates negava que hi haguessin homes intrínsecament dolents. Deia que només hi havia homes ignorants, perquè, diu, tothom busca el bé. Per tant, si algú escull el mal, no pot fer voluntàriament, conscientment, sinó que ho fa perquè creu que és el bé. Per tant, comet un error, s'equivoca, és un ignorant. Per tant, el que s'ha de fer és ensenyar-lo, no castigar-lo. I aquesta tesi, doncs, al llarg de la història ha tingut, diguem-ne, conseqüències en el debat sobre com han de ser i quin objectiu han de tenir els sistemes penals. Debat no tancat, i sempre.
Eternament obert.
Sempre obert. Ara bé, sembla clar, després del nazisme, com tu ara mateix has, diguem-ne, abocat, que la diagnosi que feu Sòcrates sobre la naturalesa humana ha perdut força pistonada. La maldat humana existeix i no té cura i se l'ha de combatre i, si convé, destruir.
Destruir, qui... també, eh?
Sí, destruir. Sí, que és el que es va fer amb el nazisme, destruir-lo. Això avui seria segurament una opinió majoritària. Si continuem amb el resseguint la història, Veurem com des del punt de vista de l'antropologia filosòfica sempre hi ha hagut com a dues tendències oposades, que normalment es personifiquen, perquè és molt fàcil de fer-ho, perquè són opinions aparentment molt, molt contraposades, en Hobbes i Rousseau. Hobbes, aquell de l'home és un llop per l'home, l'home és dolent per naturalesa, i per això tenim panys a les portes, cadenats i alarmes de seguretat, i Rousseau, que amb la teoria del bon salvatge afirmava que l'home és bo per naturalesa, però que és la societat la que el perverteix. Qui té raó? Ja hem dit abans que l'experiència històrica més aviat sembla inclinar la balança, clarament, del costat de Hobbes. Però, paral·lelament, hauríem de reconèixer, tots hauríem de reconèixer, que hi ha moltes actituds i conductes que no tenen massa explicació des d'aquest únic punt de vista, per exemple, l'altruisme, el sacrifici, coses que podem percebre clarament i que, si fos com deia Hobbes, doncs no tindrien explicació. En aquesta línia, històricament, d'aquesta, diem-ne, més optimista, hi trobaríem filòsofs com David Hume, al segle XVIII, que estava convençut que sí que existeix un fonament positiu en la naturalesa humana i que, en el fons, és també el fonament de la nostra moralitat. Ell anomenava aquest fonament el sentiment innat de simpatia i això és el que permetria la convivència social. A l'altra banda, tenim referents moltes, però, per exemple, Freud, que, en la línia de Hobbes, pensava que la convivència social es fonamenta més aviat en la repressió dels instints. En un primer moment, Freud reduïa els instints a l'instint sexual, la libido, el eros. Més tard va rectificar i es va adonar que havia de donar entrada a un altre tipus d'instint, l'instint d'agressió, thanatos, és a dir, l'instint de mort. Aquesta repressió, en la seva opinió, es manifesta en el respecte i por a l'autoritat, fonament de la convivència social. Un respecte i por a l'autoritat que es reforça sempre pel sentiment de culpa que acompanya qualsevol intent, ni que sigui només de pensament, de revoltar-se contra l'autoritat. Això genera immediatament un sentiment de culpa que ens reté.
Ens frena.
Ens frena. En el pla individual, la causa de que nosaltres tinguem aquesta situació de repressió és, segons Freud, el desenllaç del procés edípic. En el procés edípic, l'individu reprimeix, quan és nen, 5 anys, reprimeix el desig de matar el mare, matar el pare per poder posseir la mare. I això fa que aparegui en el seu interior en allò que en diem la consciència moral, superjo, en termes de freudians. Una instància que és vigilant d'un mateix i que ens prohibeix, ens prohibim, satisfer els nostres desitjos i pulsions tant conscients com inconscients. Aquesta repressió constant, que és constitutiva de la nostra personalitat, segons Freud, genera un malestar difús, permanent, un malestar que, doncs, és propi, inherent a la societat. És el que ell anomenava la neurosi. Tots som neuròtics. Perquè tots, diem, ens hem originat en la nostra personalitat sobre una repressió. I això genera frustració, neurosi. Això és el que fa referència al pla individual. En el pla col·lectiu, també, Freud, en obres tardanes, Malestar en la cultura i Totem i tabú, obres ja no tan... ell anomenava científiques, les primeres, aquestes són més d'especulació, dona continuïtat a aquesta tesi de la repressió com a fonament de la societat, però ara abordant el tema des del punt de vista més col·lectiu. Diu en Totem i Tabú que la horda primitiva, el pare, el cap de la tribu, monopolitzava totes les dones. I els fills, hi arriba un moment en què es revolten contra aquesta opressió i decideixen matar el pare. Això fa que immediatament estiguin presos, embargats per la culpa, en s'han revoltat contra l'autoritat i l'han matat, i també la por de que després, més endavant, els fills també es revoltin contra ells i els matin. I això fa que s'estableixin unes prohibicions, uns tabús, els tabús originaris de la nostra societat. Tabús fundacionals, que són el parricidi i l'incest. Són els pecats més greus, els que són imperdonables en la nostra societat. Per tant, tant des del punt de vista individual com col·lectiu, Freud estableix que la nostra societat està basada en l'agressió, el desig, la culpa i la por. Per tant, el mal, sempre allà, assetjant, amenaçant d'exterioritzar-se i endur-s'ho tot per davant. Així doncs, ens movem entre dos pols enfrontats. Això la imatgeria popular ho va representar amb aquella imatge de l'àngel i el dimoni al costat del cap de l'individu, dient-li has de fer això, has de fer allò. Una imatge que simbòlicament representa la consciència. Som, doncs, éssers bipolars?
Espero que no.
Amb tot el que això implica de...
Clar, clar.
També... de psicopaties. Doncs bé, la tesi que avui plantejaré és que no són bipolars, és molt més que bipolars. L'home, en realitat, és alguna cosa molt més complexa, i en aquesta complexitat està justament el fonament de la nostra naturalesa. Hi ha un antropòleg que va ser molt conegut a finals del segle passat, Edgar Morin, que en la seva antropologia biològica sostenia que l'home és còsmicament negentròpic. Ara ho explico.
Sí, sisplau.
És a dir, una anomalia, perquè és una font constant de desordre i va contra la llei universal de l'entropia. Un fenomen negentròpic és aquell que, per mantenir-se, necessita l'aportació constant d'energia i més energia. La llei de l'entropia prescriu tot el contrari. Tots els fenòmens físics tendeixen a reduir al màxim el desordre, a l'equilibri energètic, és a dir, a la quietud. Allò que si poses aigua freda i aigua calenta en un mateix lloc, al cap d'una estona, tots dos s'han equilibrat i tenen la mateixa temperatura. En canvi, els humans constantment estem creant desordre. Per això els humans som tan fràgils i efímers, perquè mantenir aquest grau de desordre és molt costós, molt complicat. Mira, si som éssers complicats, exposats permanentment a la desaparició, que tot ens ho fem molt difícil. Per exemple, la marxa bípeda. Quant de temps invertim en aprendre a moure'ns en una posició tan inestable que constantment ens posa en risc de deixar de mantenir la verticalitat? Quan inverteix, per exemple, un cadell de poltre en caminar? Hores? Hores.
Sí, un cop nascuts no triguen pas gaire.
Quan inverteix un cadell humà? Després de tot un any de vida, quan un nen comença a caminar molt torpament, un esclat d'alegria dels seus pares. Oh, guaita, què fa? Cap d'un any, eh? O l'altre exemple, diguem-ne, que quasi bé ja esdevé incontestable. Els científics admeten que el cervell humà és el fenomen més complex que trobem a l'univers. Tornant al senyor Edgar Morin, i encara aprofundint més en aquesta qüestió de la complexitat, ell deia que per definir allò que és l'ésser humà, no n'hi ha prou amb veure'l des de la perspectiva estrictament racional, seguint l'estela que va marcar Aristòtil, que l'home és un animal racional. Fins i tot diu, biològicament, el definim com a sapiens. I creu que això és erroni perquè és insuficient, perquè és esbiaixat. La naturalesa humana conté molt més que la racionalitat. La música, la dansa, l'art, la poesia, diu, són testimonis d'un humà molt més complex que no pas un cervell resolent equacions matemàtiques. Per tant, ell creu que la descripció més adequada no seria sapiens, sinó sapiens demens, perquè la bogeria, la disbauxa i el descontrol formen part de la nostra naturalesa.
Sapiens dements, sapiens dement, de demència.
És una...
O un equilibri.
És una relació dialèctica. És a dir, els dos estan absolutament lligats, tot i ser contraris. Sense l'un no es dona l'altre.
Conviuen.
És la nostra naturalesa. Segons Edgar Morin.
Sí, sí.
Per una altra banda, ens trobem que a la dècada dels 90 del segle passat apareix una obra que de seguida va causar un gran impacte mundial. Intel·ligència emocional de Daniel Goleman. L'impacte fou degut a que el senyor Goleman plantejava una perspectiva realment innovadora. Associava intel·ligència, és a dir, raó, amb emoció. Si nosaltres mirem la història de la filosofia de la moral, ens adonem que hi ha una constant en aquesta història. La contraposició entre raó i emoció, passió, instints. Aquests darrers són percebuts com la causa de que la raó es desviï. I quan diem la raó, entenem l'home. Perquè si identifiquem l'home amb la raó es desviï d'allò que és vertader, del coneixement vertader i de la virtut. I, per tant, aquí hi hauria la causa de que siguem pecadors, és a dir, emoció, passió, instint, serien els portadors del mal. Aquesta és una constant. Per la majoria, històricament, era evident que el mal humà existeix, ja que nosaltres podem obrar guiats per la maldat quan fem cas omís de la raó que ens dicta la norma i, en canvi, escollim les passions o els instints. No? Allò del dimoni, l'àngel, ens hem quedat el dimoni.
Guanya el dolent.
Però bé, Goleman ens diu que l'emoció està lligada, no contraposada, a la intel·ligència. Llavors, què vol dir això? Que hi ha una intel·ligència emocional?
No es diu així el seu llibre?
Així mateix. Diu, en les primeres pàgines, ell ja destaca que els mecanismes emocionals que s'han estat establerts al llarg de la nostra aprenentatge evolutiu com a espècie, avui pot ser que ja no siguin adequats als hàbitats civilitzats en què vivim. Si bé en l'hàbitat, diguem-ne, inicial, potser eren imprescindibles per sobreviure, algunes reaccions instintives, emocions inscrites en la nostra memòria col·lectiva, eren imprescindibles si no volíem ser devorats per depredadors o si volíem aconseguir el menjar o el que sigui, ara que no tenim perills i que el menjar està als prestatges dels supermercats, aquestes... aquests rastres de la nostra memòria evolutiva emocional poden ser molt desajustats, fins i tot poden ser contraproduents o absurds. Per tant, el que fa Goleman és recomanar conèixer molt bé les nostres emocions, però no per reprimir-les, com s'havia dit fins ara, sinó per aprendre a gestionar-les intel·ligentment en el nostre benefici. I a partir d'aquí vam veient com van apareixent tot un devessall de tesis sobre la importància de les emocions, que arriben fins a l'extrem d'afirmar que el més important en una escola és que els nens no el que aprenguin, sinó el seu benestar emocional. Si aconsegui, és evident, avui dia tothom ho reconeix, que la nostra conducta està regida més aviat per les emocions que per la raó. Ja ho deia el senyor David Hume l'any 1751, i que les decisions racionals constitueixen més aviat una fina capa que recobreix un rerefons emocional que és el realment determinant a l'hora de prendre les nostres decisions. Per tant, les coses avui són una mica més complicades, almenys ens les veiem una mica més complicades del que era fins ara. En fi, sense una tesi clara sobre què és el mal, cosa que aquí no abordem, ja hem dit que
ho ja haurem
ho farem, de deixar,
eh?
Es fa difícil arribar a una conclusió definitiva. Hi ha algun consens sobre algunes conductes, segurament no universal per això, que tothom qualificaria de malvades, l'infanticidi, la violació, etc. Però parlar del mal absolut es fa més difícil perquè no hi ha ningú que tingui una conducta de mal absolut, fins i tot els de conductes més infames tenen registres de la seva conducta que poden ser fins i tot lloables. No que em fan una entrevista després d'haver descobert un no sé què i van als mitjans de comunicació, oi, doncs semblava una persona molt normal i molt amable amb els veïns. I... Això ens mostra que algunes de les tesis que hem tingut molt clares fins ara doncs es van complexificant. Per concloure la reflexió d'avui, pot venir a tom una cita del sociobiòleg E.O. Wilson que el professor Ferran Requejo recull en un recent article del Nacional. Deia el senyor Wilson: el veritable problema de la humanitat és el següent. Tenim emocions paleolítiques, institucions medievals i tecnologies divines, i això és extremament perillós.
Boníssim.
També recull el senyor Requejo una frase de Václav Havel, primer president de la Txèquia independent, que parlava de l'esperança sense optimisme. Allò que nosaltres en podríem dir el realisme esperançat. El senyor Requejo diu: ha costat molt aconseguir sistemes de drets i llibertats efectives, democràcies d'arrel liberal i estats de benestar. Es tracta de sistemes capaços d'evitar els pitjors mals, malgrat que no maximitzin els pretesos béns. Nosaltres podríem afegir: la persecució dels pretesos béns absoluts acostuma a portar només sofriment per la majoria. Per tant, vist què som i com som els humans, no és poc el que hem aconseguit, com deia el senyor Requejo, i potser val la pena defensar-ho de manera explícita. Continuen sent la nostra esperança, allò que hem aconseguit, allò que en podrien dir la utopia realista que hem de continuar perseguint.
Sort que acabem així.
Sí.
Aprofundirem en el mal algun altre dia.
I tant, i a més en el mal en ell mateix, no només el mal humà.
Moltes gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Igualment per tothom.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Té una veguassa i el seu poder és indiscutible. És Lady Gaga, que ens canta Paparazzi. Així arribarem a 11:45. Tenim l'última cita amb l'actualitat a l'Ali Baix Penedesenca d'aquest matí i acabarem amb Montserrat Ferraro i el seu Com sé tu.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. La Mancomunitat Penedès-Garraf amplia el servei de deixalleria mòbil en horari de tarda a 11 municipis. La Mancomunitat ampliarà a partir del 2 de març l'horari de tarda del servei de deixalleria mòbil a 11 municipis per facilitar-ne l'accés i adaptar-lo millor a les necessitats de la ciutadania. Amb aquesta ampliació, que s'oferirà de 3:15 a 8:15 del vespre, el servei arriba ja a tots els municipis adscrits a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Els municipis que incorporen aquest nou horari són Canyelles, Castellví de la Marca, Cubelles, Font-rubí, Les Cabanyes, Olivella, Pacs, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Quintí de Mediona, Subirats i Vilobí del Penedès. El servei permet dipositar residus especials i de petites dimensions que no es poden llançar als contenidors convencionals, com ara piles, petits electrodomèstics, pintures, olis, bombetes, tòners o roba. Convocatòria d'una plaça d'enginyer o enginyera tècnica a Gelida. L'Ajuntament de Gelida ha aprovat la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir una plaça d'enginyer o enginyera tècnic com a personal funcionari de carrera i crear una borsa de treball per a futures substitucions o vacants temporals. La plaça correspon al grup A2 i es proveirà mitjançant el sistema de concurs-oposició. La jornada serà del 60% de la jornada setmanal segons les necessitats del servei. Per optar-hi, cal disposar de titulació universitària en enginyeria o equivalent, acreditar el nivell C1 de català, tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, entre altres requisits legals. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al DOC fins al 23 de febrer. Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o telemàticament mitjançant instància genèrica. La taxa de participació és de 28 euros, amb excepcions per a persones en situació d'atur sense prestació i persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Tota la informació i el seguiment del procés es publicaran al tauler d'edictes municipal en format online i presencial. Cent 40 persones de 4 municipis participen a la caminada a 100 cap al 100, feta a Olèrdola. Dimecres, la pista coberta de Moja es va convertir en el punt de sortida de la segona caminada a 100 cap al 100 de l'any. El recorregut de 8,6 quilòmetres s'iniciava a Moja, passant per la muntanyeta i el fons de la Seguera i acabant al local social Rossend Montaner de Sant Miquel. La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament d'Olèrdola, Irina Pérez, ha destacat la bona rebuda de l'activitat, tot i el vent, per part de veïns i veïnes d'Olèrdola, Canyelles, Caldes de Montbui i Cornellà. La regidora ha anunciat que la caminada que tancarà l'activitat es farà al maig. Encara està pendent de confirmar el lloc i dia de la cloenda, que preveu reunir tots els grups que a la demarcació de Barcelona participen en aquest cicle de caminades que promou la Diputació. Després de la caminada, els assistents van compartir un dinar de germanor al local Rossend Montaner de Sant Miquel amb una animada sobretaula i ball inclòs. Pluja de diners a Calafell amb l'Eurodreams. El sorteig de dilluns de l'Eurodreams de Loteries i Apuestes de l'Estado ha deixat 120.000 euros a Calafell. La combinació guanyadora va ser per als números 33, 22, 19, 11, 36 i 9 i el Sueño al 3. Cap persona va ser l'encertant de la primera categoria, però hi va haver dues butlletes premiades en la categoria 6+0, una validada a Suïssa i l'altra a Espanya. Aquesta es va vendre a Calafell des del quiosc situat al Mercat Municipal, al Passeig de la Unió. Els encertants guanyen un premi de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Com no hi ha encertants de primera categoria, en aquesta ocasió el pròxim sorteig d'Eurodreams serà també especial amb un premi de primera categoria 6+1 de 30.000 euros al mes durant 30 anys.
Penedès en xarxa.
And now the end is near, and so I face the
final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro abordem moltes i moltes qüestions quinzenalment al Com ser tu en aquest divan radiofònic. Bon dia de nou.
Bon dia, un plaer com sempre, ja ho sabeu.
Avui parlarem de psicologia d'emergències. Cada vegada abunden més els fenòmens meteorològics adversos, sí. Les catàstrofes, amb víctimes, amb afectats, i els psicòlegs d'emergència són clau. I aprofitarem perquè ens expliquis com funciona la psicologia d'emergències, com actua, què pot fer...
Mira, és com un fil, la psicologia d'emergències, per mi. Estava jo com a decana l'any 2000 al Col·legi de Psicòlegs i realment es va disparar d'un accident a Golmayo, a Sòria, d'un autocar d'adolescents de Ripollet i Viladecans que anaven pues, de campaments amb l'escola. En els moments així, normalment, anteriorment, amb els alfaques i alguna situació... ànimes caritatives psicològiques, vull dir, formades en psicologia, accedien i ens movíem o ens mobilitzaven, o sobretot alguns hi anaven, però la cosa no estava...
organitzada, gens, ni havia mica. Una logística.
Sempre penses que, com som els psicòlegs, que la prevenció és important i que ajudar a que no es compliquin situacions emocionals amb les persones víctimes i ajudar a digerir una situació d'estrès difícil és important. Igual que després, quan hi ha un xoc posttraumàtic, treballar-lo correctament també és important. Aleshores, en aquell moment, jo estava com a decana, va saltar la situació i vaig decidir reunir tots aquests psicòlegs de bon rotllo. A Girona hi havia alguna petita...
Que per iniciativa pròpia ja feien coses,
ja feien,
no?
coses, un grupet que realment sabia que algú feien. I llavors vaig anar amb el mòbil, el meu primer mòbil que m'havien regalat, perquè encara no dominaves i no eren tan... presents els mòbils, el meu propi vaig començar a gestionar, a organitzar. Vaig col·locar punts d'anclatge en el COP, el gerent, la secretària oficial, després jo mateixa, i anava distribuint perquè en els diferents llocs, com per exemple Ripollet, Viladecant i allà mateix a Golmayo també hi haguessin punts en els quals hi haguessin psicòlegs que es poguessin coordinar amb tots els estaments, amb tot el que és ajuntament, amb tot el que és protecció civil, amb tot és l'organització, i a veure com actuar. Aleshores, de les coses que vaig iniciar era, per exemple, clar, s'havia de posar un lloc d'atenció, un centre, a Ripollet i a Viladecans, com us deia, i allà a Golmayo, i anàvem valorant que anessin psicòlegs a atendre, i ara us diré com atenen, vale?
O per, és el per que... les famílies, pels afectats, qui és primer?
Mira, no, tothom, perquè tothom quan ets afectat ets tothom igual. El que succeeix és que són les víctimes. És atenció a les víctimes, és prioritari. I en aquest cas les víctimes són els pares. Vull dir, primer, si queda algú sobrevivent de l'accident, com atendre, com gestionar-ho, paral·lelament a el que és l'atenció mèdica, òbviament, que és prioritària, perquè...
Clar, prima la cura física, i llavors, mèdica, després, no? I després però, penses en la psique, en la ment.
Sí, però després és que estem amb tots els pares, d'acord? Estem en tota la gestió.
Perquè en aquest cas eren nens i nenes, per tant, per això parles de pares, no?
Però és que si tens accidents de cotxe, també
si
tens
no,
parelles.
Fem extensiu a la família.
Sí, després us diré com això va anar sortint. Aleshores, el que sí que succeeix és que una de les coses importants que es van gestionar, i vaig intentar fer-ho amb delicadesa, és si els pares tenien que viatjar allà, si encara no sabíem com estava tot muntat i què havia passat amb aquell autocar que dius que des d'aquell moment van sortir els cinturons de seguretat als autocars, perquè era un autocar que va xocar de front amb un camió. De fet, és el camió que va xocar amb l'autocar perquè estava buscant el mòbil i aleshores, clar, van caure, van lliscar i no va quedar ningú. Aleshores, no ho sabíem en aquell moment, però... es tenien que desplaçar els pares en els diferents hospitals on s'havien ubicat o s'havien portat els afectats, i aleshores una de les coses que era molt important és reunir, i abans de pujar aquells autocars que hi hagués un psicòleg que coordinés, que si pujaven aquell autocar, que sisplau que no encenguessin la tele, que era com molt, molt incorrecte.
Evitar informació...
Home, és que de cop i volta tu no saps,
implicada.
Tu ets pare... i mare i no saps si el teu fill està bé o no i
avui
veus...
Això és molt complicat perquè tu parles de fa anys i dius la tele, però ara...
No, ara t'ho diré.
Amb un
perquè...
mòbil a la mà...
No, és igual, ara t'ho diré.
Ara com es fa
ara? No, perquè el Consell de l'Audiovisual va... Deixa'm seguir el camí,
sí,
perquè és important.
Sí, fem el fil.
Vale? Aleshores, en aquell moment es va gestionar que no s'encengués la televisió, perquè si tu veies una bamba, doncs podies veure què era el teu fill i començar a cobrar i podies tenir una disbauxa. Que no, si arribaven informacions al psicòleg, que acompanyés un psicòleg als diferents autocars que es desplaçaven, vale? I que si arribava informació, en absolut dir-la'n a l'autocar. O sigui, els protocols és agafar família per família a part, tenir la logística preparada, aigua, mocadors, i tenir una atenció...
Intimitat, no? Una atenció personalitzada.
Vale? Aleshores... Això ho vam començar a organitzar amb coordinació amb bombers. Ens trobàvem que hi havia algun psicòleg que era de bombers i estava encantat de la vida que hi anéssim més psicòlegs i que ho estiguéssim muntant d'aquesta manera. En aquell moment estic parlant de l'incito, d'acord? I aleshores també va ser important quan van arribar que els rebés un altre psicòleg que vaig fer que estiguessin en allà, que estiguessin a Sòria, al Golmayo, perquè llavors col·loqués els pares, els portés al lloc i es pogués fer tot. Jo personalment em vaig desplaçar a Ripollet, i aleshores venien pares allà a Ripollet que encara no havien anat allà, vull dir, potser m'he adelantat dient que anaven cap allà, però que venien aquí i després que tenien que anar cap allà. En fi, que vam muntar un dispositiu en tots els llocs en els quals els pares poguessin estar protegits fins que arribessin a rebre la informació final i que fos una informació donada amb el màxim de delicadesa per la importància i la profunditat que tenia aquest tipus d'informació. En principi, els psicòlegs, vale? Que era el que calia perquè no teníem treball psicològic fet d'altres ens. Vale? Què vol dir tot això? Tot això vol dir que vam disparar una situació interessant amb el tema d'intervenció. Què va voler la premsa? Perquè, a més, jo porto molt bona relació, tinc un amic molt amic, que és el meu millor amic, que és periodista. Aleshores, què volia la premsa? Doncs pues volia saber què havia passat i el dia següent, com jo ja portava bones relacions amb premsa, vaig passar tot el dia sortint i entrant del meu despatx i parlant amb tots els diferents mitjans perquè anaven a fer la publicació de l'accident.
Del succés.
Aleshores, és veritat que parlant els deia, bueno, un psicòleg d'emergències el que fa és primer situar-te, primer, reubicar-te. Aleshores, hi ha paraules que no són convenients dir en un moment que tranquil. No ho sento, però una persona no pot estar tranquil·la. Vale? Aquesta paraula s'obre. O donar-li un cop a l'esquena. O segons quins gestes has d'anar perquè la persona està alterada.
T'entenc també... fa mal, no? Perquè tu penses, com m'has d'entendre, no? Tu no has perdut un fill, un pare, una mare...
Qualsevol persona...
Aquest t'entén que hi caiem...
Exacte.
Sovint, quan volem consolar algú.
Exacte. Aleshores, hi ha una sèrie de nomenclatura que s'ha de tenir en compte i al mateix temps unes actituds i unes delicadeses de tracte i un tarannà que és poder sentar la persona, ubicar-la, posar-la en un lloc tranquil, que estigui bé per si té que rebre... Vull dir, és com donar les males notícies, que també he fet cursos per metges, vale? I infermers. Aleshores, com realment col·locar-lo i un cop realment té la informació, com reubicar aquesta persona amb el que és la seva realitat objectiva emocional, amb la seva família, amb les persones que té al seu voltant, si té més fills, si realment té germans, si té pares. Llavors és reubicar i llavors a partir d'aquí pues, poder acompanyar o dir el que calgui, què voleu fer ara, on voleu anar, etc. ¿Vale?
Si volen veure el cos, la víctima...
Sí, això era un tema...
S'ha de permetre...
Bueno, això era un tema que realment es va parlar moltíssim. En aquell moment nosaltres iniciàvem el tema i la gent necessita despedir-se. El que passa és que ha de saber què anirà a veure. Ha de saber què anirà a veure, perquè no... Si en allà el que teníem era coses una mica desmuntades, per no ser cruel amb l'expressió, d'acord? Aleshores, clar, vull dir, s'havia de dir, bueno, vareu el vostre fill, però no el teniu en condicions, o vareu la vostra filla...
S'ha d'avisar.
S'ha d'avisar, perquè llavors ells decideixen si volen o no
si
volen.
Si realment volen clar. O no.
Aleshores, la identificació és correcta, i és que, clar, en aquell ni els professors ni alumnes van sobreviure. Aleshores, va ser una situació molt heavy, molt difícil. Aleshores, què vull dir després d'això? Després d'això vaig passar tot el dia següent parlant amb mitjans de comunicació i aquí vam arribar amb una bona liaison amb els mitjans de comunicació.
Entesa?
Amb una bona entesa, perquè, clar, de cop i volta deien, ostres, clar, ara nosaltres anem a posar el més trencador i a veure quina emissora guanya més audiència perquè agafis les imatges més trencadores, quan resulta que això estem prenent consciència de que potser no és el que convé precisament a les víctimes, no? I això va fer que després també jo em vaig plantejar elaborar unes reunions que van durar quasi bé un any, amb les quals estava inclòs el Consell de l'Audiovisual. I vam fer un treball estupendo, perquè és veritat que tu ara deies allò d'internet, això no ho podem controlar, però sí que els mitjans de comunicació són més respectuosos.
Podem escollir les imatges, exacte, que
són molt
oferim.
Més, exacte, molt més respectuosos amb la salut integral. No, i no fa falta ensenyar quan hi ha una situació desgarradora i que tu pots identificar que és la, com si fos teu, que a vegades t'identifiques amb coses que veus a les notícies. Una altra cosa són les guerres, ni entrem ni sortim, d'acord? Però el tema de situacions, d'accidents, ho sabem que des de fa molts anys, jo sé que des de l'any 2000 vam estar un any quasi bé treballant, això ha canviat.
I a partir d'aleshores queda protocolaritzat, diguéssim.
La protocolarització va ser reunions amb Conselleria de l'Interior, Sanitat, jo vaig pensar que el teníem que fer això, Conselleria de l'Interior, Sanitat, Col·legi de Metges, Col·legi de Psicòlegs, amb totes les comissions, seccions, Consell de l'Audiovisual i tots els estaments que estiguessin en Protecció Civil, tots els estaments que estiguessin implicats en quan es desenvolupa una catàstrofe, quan es dispara la clàusula de catàstrofe, tot el que realment estem implicats. I això va ser genial, perquè allà vam poder elaborar el primer protocol de psicòlegs amb emergències i fins i tot vam elaborar un tríptic en el qual eren recomanacions per a aquella persona que vulgui ajudar. Perquè a vegades et trobes amb aquella frase de no m'ajudis, que és pitjor. Vull dir que vols ajudar, però ha d'haver-hi una persona responsable que et digui, si vols ajudar, vés aquí. I he de poder jo anar a preguntar-li a algú en què puc ajudar. Perquè vas allà i potser estàs destorbant més que no ajudar.
Sí, sí.
I aleshores, psicològicament, això es tenia que endreçar. Vull dir, consideraven que es tenia que endreçar.
Com els cossos pot ajudar en una situació així?
Bueno, en certa manera, el que podem és...
Si ets veí, familiar, conegut d'algú que ha passat per una situació d'aquestes característiques, no cal que sí que hi hagin víctimes mortals, però penso no, en la Dana.
Bueno, amb la Dana, per exemple, clar.
A banda ara... dels 200 afectats, hi ha moltes famílies, amics... Bueno, i
aquest és el tema.
Voltant, no?
Aquest és el tema. Estiga tranquil, no passa res, és completament absurd, perquè sí que passa, i de tranquil res, que és el que dèiem. O sigui, a veure, la consciència del que ha succeït és difícil de digerir, i sobretot amb la Dana, que no hi ha hagut un avís previ. Ara, amb aquestes ventades, els avisos van sobrats. Ara, la darrera, que hem viscut aquí almenys. Aleshores, què succeeix? Doncs succeeix que hi ha moltes formes d'encaixar i d'intentar digerir la situació perquè això no t'afecti a tu, vull dir, a nivell de salut integral. El que necessites és seguir i mantenir-te bé per poder xuplugar els que queden i els que continuen estant amb tu, que això no és gens fàcil. Només dir-te, i és molt important, que després d'haver fet això i després d'haver passat tot el que vaig passar, que vaig acabar vomitant després de veure totes les imatges i parlar amb els mitjans, vaig donar-me en compte de l'excés de cortisol que ens afecta a tots. A la propera reunió que vam fer de Junta, em va arribar una de les membres de Junta que treballava al Parc Taulí amb una carta del jefe responsable mèdic del Parc Taulí dient que què ens havíem pensat. Què ens havíem pensat? D'intervenir amb la gent abans que tinguessin un trauma. Vaig intentar obrir la boca, però els meus companys, el secretari i el vice de camp, van dir no et cremis. I van ser ells que la van posar al seu lloc. Volguem dir, tu en quin lloc estàs? Vull dir, estàs realment amb la teva mentalitat psicològica d'entendre que la gent se l'ha de previndre i que no podem esperar que es disparin les coses per després no saber com les arreglarem i no saber si les acabarem d'arreglar? Prevenir és curar, i ho deien les iaies, és sabidoria popular. Aleshores, està claríssim que la intervenció anterior és bàsica. I no solament amb catàstrofes, també amb oncologia. Ara, la marató que va succeir ara a finals del 2025 ens deia que uns pares que tenien els seus fills amb càncer i que ja estaven en processos finals, l'ajuda que els estava donant el psicòleg. E inclús un treballador social que va venir a donar suport. En quin país vivíem? O en quin país vivim? Perquè les coses encara no estan arreglades del tot. Doncs què succeeix a la Dana? Què succeeix amb situacions desmesurades? Clar, no es tracta de que vingui... El psicòleg no ve a dir-te no passa res. No, el psicòleg ve a que la teva gestió emocional no sobrepassi el teu dintell de salut integral. El psicòleg ve a ajudar-te perquè després, quan hi hagi una disbauxa, la teva salut no risqui. Passar el malament, passar el dol, ho passarem igual, però perquè no risqui d'una forma extrema la teva salut integral, la teva salut psicològica, que afecta directament a la teva somatització i al teu estat de benestar a nivell físic i a nivell de salut general. Aleshores, això és important. Vull dir que realment, ara ja ho sentiu, des de l'any 2000, he explicat una mica els inicis, des de l'any 2000 es va fer aquest protocol, després es va firmar un conveni de l'interior, després s'ha fet un altre, hem anat millorant-ho, perquè una de les coses que vaig decidir és que els psicòlegs tampoc poden anar tan fàcilment a atendre agents o a víctimes en una situació catastròfica, perquè ells mateixos han d'estar formats, perquè si no això cobres un preu, eh? Vull dir, tu mateix et dona un sotrac després i cobrem.
Emocional.
Exacte,
clar.
Necessites anar previngut per fer contenció.
Igual que un bomber i un tècnic d'emergències.
I mira, ara que dius això, una de les coses que va sortir gràcies a que vam fer tota la moguda i que se'n va acudir tot aquest sistema per psicòlegs d'emergències és la descompressió dels mitjans. Els bombers van aprendre a descompressionar. Van prendre consciència que era important descompressionar. Què vol dir? Després dels treballs intensos s'ha de buidar. Els Mossos d'Esquadra, també. Els de Protecció, també. Civil, també ens deien. Escolta, i si no es dispara una catàstrofe, jo també vull saber si a la dona aquesta li deixo veure al marit que està encastat amb el cotxe. I jo no sé si l'he de deixar, com tu preguntaves abans,
sí.
O no l'he de deixar. Clar, això depèn de les circumstàncies, no? El treball que vam fer és dir, s'ha d'informar ben bé què és el que vola.
Abans de. I que decideixin amb més coneixement de causa, no?
Exacte, perquè clar, el que és difícil és la deixes veure i llavors tens un atac d'histèria, un atac de... que llavors tens que avisar l'ambulància per la dona aquesta que, per tant, s'ha d'avisar...
Però tot també deies la importància del comiat, no? De
sí.
Veure'ls per última
sí,
vegada.
Sí, per això ho valoràvem. S'havia de dir perquè la persona elegís, vale? Aleshores, clar, aquí sí que va ser un tema que va ser molt interessant. I tot això, amb tot el que ens està succeint, ens sentim parlar del psicòleg. El psicòleg en emergències o el psicòleg oncològic, que també va ser una batalla que vam portar quan estava com a decana. Vam fer el perfil i per fi van accedir a que els psicòlegs oncològics puguin intervindre, perquè abans no els deixaven intervindre. I a partir d'aquí, és el que et deia abans, els psicòlegs en l'àmbit oncològic fan una feina increïble i s'ha d'agrair. I en el tema de catàstrofes, tres quarts del mateix. Ara, què està succeint? Pues que en situacions de catàstrofe tipus d'Anna, que tu deies, evidentment que s'ha d'intervindre. Igual que també va passar amb la Palma. Vull dir, estar allà i veient...
No? Després clar, no només aturar el cop, esporteir-lo,
vale,
sinó després un seguiment, que és el que les veus crítiques que hem sentit, que no hi ha hagut aquest seguiment
vale,
psicològic
això, clar, jo, això
des de l'administració. Eh?
Sí, bueno, això és el que per aquest motiu jo vaig fer les reunions en tots aquests ens. Per això vaig posar sanitat, per això vaig posar col·legi de metges, per això vaig posar... Perquè un psicòleg intervé, jo pensava, molt bé, intervenim, però després que l'has de deixar a les portes de l'hospital... perquè va a veure el seu fill que està malament...
I d'aquí una setmana, dues, tres, quatre...
O té que entrar allà i l'atendrà un psicòleg? I si l'atén un psicòleg, té que tornar a explicar el mateix quan no està en condicions de tornar a fer el mateix retaïlla i el mateix rotllo? Doncs aquí lo interessant és que hi hagi un lligam entre sanitat, col·legis de psicòlegs, professions, i que realment el psicòleg que t'està acompanyant el deixin entrar a l'àmbit sanitari, et pugui acompanyar fins a l'habitació, et pugui donar un aixopluc, i a partir d'aquí faci un lligam amb un professional d'allà i tu puguis estar ben acompanyat. La meva història sempre, per ser un mateix i per respectar-nos a nosaltres mateixos, ha sigut posar-me en el lloc de l'altre. Si algun dia ens passa això, jo vull estar ben atesa. No és solament, ah, la que intervina... No, no, és que vull que un psicòleg, vull que algú m'entengui, vull que algú em doni eines, vull que endú m'ajudi a treure forces quan no puc, que és el que necessitem. Perquè realment podríem perdre la salut perquè és una situació disbauxant extrema. El dol el passarem segur, però almenys que no perdem la salut, que no perdem els mínims i que no desconnectem a les persones que estimem i que ens estimen i que estan aquí. Aleshores, això no podem esperar que es desenvolupi un trauma per intervenir. Això es treballa gestionant les emocions en el seu moment. I jo ja ho vaig dir l'any 2000, plantar els psicòlegs amb emergències, que ara és una normalitat, vam arribar a estar amb el SEM, però bueno, la crisi econòmica del 2008 va retirar l'últim sou que havia entrat. Aleshores, es parla, però què succeeix? Que no solament els psicòlegs amb emergències, sinó és entendre que gestionar les emocions per tots en primer moment ens eviten grans problemes. Vale? Jo en un judici m'hi vaig trobar, un jutge em va dir si aquesta nena té aversió, quan li arregli ja podrà veure el seu pare, un maltractador, havia estat a presó i tal. Em vaig demanar inspiració del cel i vaig dir sí senyor, sí senyoria, segurament li puc treure l'aversió, però si la torno a posar en mans del seu pare, el futur trastorn psicològic que tingui aquesta nena serà responsabilitat seva i meva. I en això vam aconseguir que deixés de succeir. Per tant, la gestió emocional a temps és una avantguarda per continuar siguent nosaltres mateixos i poder viure.
Montserrat Ferraro, moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Marxem, acaba aquí el dilluns de Penedès en xarxa. Hem compartit 3 hores, com cada matí. Demà reeditem a partir de les 9 i 6. I és dimarts, hi haurà vinyetes i la perla, el plat fort que volem destacar, és la roda política que dedicarem a mobilitat. Parlarem de rodalies, de mercaderies, del tren, de l'AP7, dels desplaçaments, de totes les infraestructures que travessen el Penedès, amb polítics de tots els colors. Fins demà, bon dilluns!